16. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts al segon 13 de la tercera temporada. Benvinguts al programa dels esports de fons. Benvinguts a 13, el 57è 13. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, material, psicologia, amb tot un equip d'apassionats d'aquest món. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan un xic més tard. Perquè aquí, a 13, hi cabem tots. És la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13 és una producció de Ràdio Sabadell que pots escoltar també a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, el Robert Mayoral i a l'equip tècnic, l'omnipresent Toni González. Seguiu-nos a Instagram, Twitter i YouTube a 13 Esports de Fons i feu-nos arribar les consultes i comentaris que vulgueu. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per repassar l'actualitat dels esports de fons, fixant a l'agenda i coneixen els que fan i el practiquen. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos-en de la nostra passió.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell. 13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I què tindrem avui a 13? Repassarem l'actualitat i els resultats del món dels esports de fons. Tindrem espai per la tertúlia amb els habituals de la taula de 13. A l'editorial tindrem un particular moment i espai per la reflexió i inspiració. Tindrem l'heroïna invisible. Coneixerem una apassionada anònima del món dels esports de fons, l'espai de l'heroïna invisible que vol posar veu i nom als apassionats anònims que viuen i gaudeixen fora del focus del cercle mediàtic, gent amb qui comparteix feina, transport i cua al súper, però que són uns superfons addictes. Cuida't, cuidar-se bé per dins i per fora, aquesta és la voluntat de l'Espai de Salut de 13. La doctora Muro, des del seu divan, ens seguirà proposant com afrontar i gestionar els nostres reptes i objectius. Amb l'agenda us proposarem una selecció del que ens vindrà els propers dies i on seran els focus dels esports de fons. 13 esports de fons, així es diu la nostra llista de Spotify, i avui n'afegirem una cançó més a la nostra llista de fons addictes, la nostra playlist, la llista de Spotify, per motivar-nos, per tocar-nos la fibra i, en definitiva, la llista on volem que trobeu un punt més de força per fotre-li fort. Tot això avui a 13, col·loqueu-vos bé els auriculars, pugeu el volum amb cura i prepareu-vos, que comencem! Repassem l'actualitat de la setmana i comencem amb atletisme amb Llorenç Esteve.
Doncs aquest cap de setmana hem tingut un parell de curses a nivell nacional a destacar, totes dues en el món de la ruta, ja que hem tingut un parón total al món de la pista que s'està escalfant els seus motors per al proper cap de setmana que comença el Mundial d'Aire Lliure disputant-se a Doha. Comencem, anem a Madrid, on hi havia la cursa Madrid Corre, una de les moltes que es disputen a la capital de l'estat espanyol. I Iago Rojo segueix fent créixer el seu palmarès en aquest món. Després de dir adeu al Campionat d'Espanya d'Aire Lliure i avançar així les seves vacances, torna a il·luminar-nos amb un fantàstic crono de 30 minuts i 48 segons en un circuit de 10 quilòmetres. Si marxem cap al sud, Granada es convertia en la ciutat on tenia tots els ulls posats en la mirada d'intentar fer història en la marató. Va dissenyar un circuit amb baixada amb un 4,6% de pendent negativa constant que començava a Sierra Nevada i acabava al centre de la ciutat. Però tot i això, no aconsegueix la fita al no comptar amb atletes preparats per rebaixar la famosa barrera i, de fet, el guanyador rebaixava per ben poc les 2 hores i 10 minuts. Recordem que en una setmana tenim el Campionat del Món disputant-se a Doha i que en 3 setmanes tenim l'esdeveniment de l'any en el món de la marató, Ineos U59, on tot està preparat per la segona temptativa d'Eliud Kipchoge de rebaixar la famosa barrera de les 2 hores, aquest cop a Praga en un circuit tancat. Recordem que aquesta prova no està homologada per superar el rècord mundial, ja que la IAAF no permet que en un circuit tancat s'accepti i amb les llebres que portarà, etc., s'accepti com a rècord del món, però sí per fer història, que és el que Eliud Kipchoge va dir que més li interessava. I si ens anem al món de la pista, bé, us he dit que no hi ha hagut res d'activitat perquè tot s'està preparant i està escalfant motors per al proper Mundial de Doha, que comença en breus dies. Els titulars per ell són: d'última hora ens arriba la notícia de tres baixes importantíssimes en el mig fons. Per un costat, l'actual campió mundial de la distància 1.500 metres llisos masculins, el keniata Elijah Manangoy, no participarà, amb la qual cosa deixa el seu compatriota Timothy Cheruiyot com a clar candidat a la victòria i també fa incrementar les possibilitats dels germans Ingebrigtsen, Jacob i Philip, que sustenten la segona i tercera marca respectivament. Per altra banda, la polèmica segueix viva en l'apartat femení arrel de la nova normativa de la IAAF pel cas Semenya. També seran baixa pels 800 metres llisos Wambui i Kahega, que es van negar a passar una prova oficial de control dels nivells de testosterona, la qual cosa les inhabilita a participar en aquesta prova. Amb elles ja són unes quantes atletes afectades per tal normativa. Les acusacions de dopatge cap a la Federació Keniana per part de la cadena de televisió alemana ZDF sobre algun dels atletes, en total 8 dels atletes, que prendran part en el Mundial de Doha segueixen en calent. En una declaració d'un dels metges, el doctor Harn, assegura que injecta EPO a algun dels atletes durant els entrenaments, mai en la proximitat de una competició important per evitar ser detectats. La Federació Keniana ho desmenteix i alega que tothom ha passat els controls antidopatge pertinents amb l'Agència Nacional Antidopatge i certificats per la IAAF i que estan totalment nets i preparats per competir.
I de l'atletisme passem al trail running, a córrer per damunt de les pedres i per corriols. Anem amb l'Aniol Riba.
Doncs bones, aquest cap de setmana ens ha tocat viatjar a Bulgària. Viatjarem primer a tot a Bulgària, a la Pirin Ultra Sky Race, que el nom potser ens convidava a pensar que era una cursa disputada al Pirineu, doncs no. Una cursa disputada a Bulgària de les Migu Run World Series, de fet una de les últimes i més especials per la distància, perquè estàvem acostumats a curses de 30 quilòmetres aproximadament i aquesta és de 66 quilòmetres i 4.400 de desnivell, és a dir, és una ultra, potser un pèl curta, dins d'un circuit que en principi no era de distàncies llargues. Una cursa que ve marcada per un nom, aquí tots els oients ja el coneixeran, que és el de la Ragna de Bats, la holandesa resident a Terrassa, que es va imposar amb una claredat espectacular, 32 minuts d'avantatge sobre la segona classificada, la Marcela Basinova i l'Antònia Grigorova, que va arribar més o menys amb el mateix temps. Sorpresa per la Ragna, dèiem això del Pirineu, diu que va quedar al·lucinada pel paisatge de Bulgària, que no s'esperava tant, i per la tecnicitat de les muntanyes. Pel que fa als nois, una cursa potser un pèl més emocionant. En aquesta cursa de les noies va haver-hi una diferència claríssima, i en aquest cas Benyat Marmoisel va batre el rècord de la prova, però no només ell, el segon i el tercer classificat també. I de fet, des del primer fins al cinquè, les diferències van ser mínimes. Una cursa molt disputada, va haver grups de corredors que van anar junts durant tota la cursa, i finalment es van escapar quatre corredors, però a 7 quilòmetres del final, a 7 quilòmetres, pam, va i es perden. Tothom esperant que arribessin aquells quatre, que s'havien perdut, i finalment van acabar aquests mateixos quatre arribant a les primeres posicions de la carrera. Finalment 5 minuts per sota del rècord que el tenia el Pere Aurell, per cert, i Ander Iñarra, que també diem que va entrar en rècord, segona posició pel corredor basc, i Kirill Nikolov, tercer per sota del rècord, o sigui, tercer també dins del rècord. Estarem pendents de les Migu Run perquè el dia 19 d'octubre tenim la Limón Sky Master, que és l'última de les curses, la que puntua més i de fet la que els atletes s'han hagut d'haver classificat obtenint bons resultats, etc. Sí que estarem molt pendents, però abans estarem pendents del 5 d'octubre de l'Sky Pirineu, a la qual l'equip de 13 estarem presents. També parlar avui d'un altre circuit, l'altre circuit per excel·lència, les Golden Trail. Es va disputar la cursa Ring of Steel Sky Race, una cursa a les High Highlands escoceses, recorregut molt tècnic, mullat, no de pendents molt, molt, molt pronunciades o molt prolongades, sinó que pendents molt, molt fortes de cop, després baixar un trencacames.
Molt trencacames.
Un trencacames, absolut. És la penúltima de les Golden Trail, perquè l'última serà l'Annapurna, que ja és la final. 29 quilòmetres, 2.500 de desnivell. En noies, Judith Wider es va imposar amb bastanta claredat també, 3 hores 36 minuts a 18 de Holly Page i 26 minuts de Fanny Borgström. Comentava també que es va imposar amb claredat, però és que també va batre el rècord. Últimament no parem de comentar que tots els atletes estan batent el rècord, això vol dir que estan tots
cada
molt,
més
molt
forts.
En forma.
Cada
molt
vegada
en
més forts.
Cada vegada més forts. I pel que fa als nois, Nadir Maguet, victòria, 3 hores 14 minuts, a 5 minuts de Mark Lowenstein i 6 de Max King. Jan Margarit, l'atleta també local, va quedar 6è, bona posició, ha tornat amb força aquesta temporada després d'haver passat una mala època. Aris Egea, 7è, i Alejandro Forcades, 10è. Estarem pendents el dia 5 d'octubre, la setmana que veieu ho comentarem a l'Sky Pirineu, però estigueu pendents també de les xarxes socials. Ah, i m'oblidava, Daniel Osanz, que està a un pas de ser campió del món de quilòmetre vertical després de guanyar el quilòmetre vertical de Chando, un jove, joveníssim espanyol que a veure si ho aconsegueix.
Moltes gràcies, Anaol. Aviam que és el que ens depara la pre de l'Ultra Pirineu. I de l'Sky Running i del que és córrer per muntanya, passem al multiesport, el que és córrer, nadar i anar amb bicicleta. Ens n'anem amb el triatló, ens n'anem amb en Robert Mayoral.
Avui a la secció de triatló parlarem del Challenge de Madrid, amb la victòria d'en Víctor del Corral, de l'Ironman d'Itàlia, amb la supervictòria de Cameron Burf a només 3 setmanes de Kona, de la victòria de Mario Mola amb un espectacular rècord de Parcial a la peu també, que ha creat molt rebombori a les xarxes socials, i del segon lloc a la Copa del Món de Míriam Casillas, cada cop més a prop dels Jocs Olímpics de Tòquio. Començarem amb el Challenge de Madrid, prova que comptava amb part del recorregut original de la prova, aquella mítica quilòmetre zero, però que mantenia la seva duresa i el seu final al quilòmetre zero de la Porta del Sol. La prova va començar amb un sector de natació liderat per Pablo de Pena, que va tenir mala sort al circuit de bici, un altre cop. Doncs va tenir mala sort, va tenir una punxada i va abandonar a les primeres de canvis del circuit ciclista. La bici la va liderar Víctor de Corral amb una gran remuntada, tot i només sortir a 2 minuts del cap de cursa de natació. Va fer un estratosfèric parcial en bici, que el va col·locar líder arribant a la T2 amb 2 minuts d'avantatge sobre els seus perseguidors. La marató se li va fer bastant dura a ell i a tots els participants, pagant la duresa del circuit ciclista, i tot i fer un gran parcial, 3.04 al parcial de marató, finalitzava la prova amb 8.52.48 segons, 7 minuts d'avantatge sobre Joan Nadal i 14.38 sobre Domenico Pasuello. De Pena i Ejeda van quedar fora al circuit ciclista per punxades, no van reparar. Sí que va reparar, en canvi, Alejandro Santamaría, un clàssic, un veterà del triatló nacional, que, tot i perdre gran temps en aquesta reparació a la seva punxada, va acabar vuitè remuntant a la cursa a peu. Escoltem a Víctor del Corral, que ens parla de la seva gran victòria, del seu retrobament amb el primer lloc en una prova a distància Ironman.
Bé, content de guanyar. Però bueno, content de trobar-me bé o de fer una bona cursa o bueno, una mica de la progressió, no? Així dels últims curses, dels últims mesos, d'haver anat entrenant millor, jo què sé, menys molèstia, sembla que tot va una mica més rodat una altra vegada, no? Que portava temps que no acabaven les coses de sortir i bueno, vas picant pedra i al final pues mira, arriba un dia que sembla que tot s'alinia una altra vegada i que les coses tornen a sortir una mica bé. I bueno, això pues, una mica el que vaig ficar al tuit, no? També de bueno, content, tio, al final la satisfacció aquesta, no? de guanyar una mica, bueno, pues treu tot el dolor, no? que pot haver abans, però bueno, ja ens agrada, ja sabem que és així, però és així, a vegades molt agraït, a vegades molt desagraït. Jo encara content i amb ganes, seguir lluitant i bueno, crec que encara no tinc no he arribat a la meva millor versió, però bueno, continuem treballant per arribar-hi. I d'aquí, pues, de Madrid content, d'això de la cursa, més o menys, bueno, sempre hi ha cursetes, però tot va anar bastant rodat. I res, a seguir apretant, espero allargar una mica més la temporada aquest any. Ara vaig a fer, bueno, aquest cap de setmana, aquí 4 dies, la Catalunya Bike Race amb BTT, però bueno, més com a entreno o diversió. I després el cap de setmana següent vaig a fer el Naturman Verdon, un 70.3. I després, bueno, alguna coseta més faré, intentar allargar una mica temporada, que aquest any m'he començat tard amb el naixement de la nena i tot això. Però bueno, ja et dic, encara no sé ben bé cap on tiraré, però alguna coseta més farem.
Lisa Roberts guanya la prova femenina amb un temps de 9.54 i una marató també de 3.14, traient 18 minuts sobre Miriam Van Reiten, i Brenna Walter, a 25, és la tercera classificada. Peyo Soro va guanyar la distància half d'aquesta prova i Rocío Escudero ha sigut finalment la guanyadora després de la desqualificació d'Eva Valero, amb polèmica servida perquè diuen que no havia fet la totalitat del circuit a peu, i després d'entregar-li els premis i tal, ahir al vespre comunicaven que li retiraven el triomf i quedava desqualificada. Una prova, recordem, que no tenia jutges oficials, amb la qual no hi ha possibilitat de reclamació. Parlem ara de l'Ironman d'Itàlia, prova disputada a Sèrbia, vale? I on Cameron Wurf, a només 3 setmanes de l'Ironman de Kona, va fer uns parcials brutals.
Va rebentar els cronos.
46.39, 4.09 a la bici i 2.45.02 a la marató, vale? Pulveritzant el rècord de la prova.
7.46 en total, oi que sí, correcte?
7.46.54, correcte. I un parcial que va començar a liderar de primeres de canvi del ciclisme i que ja no va tenir rival possible. Lucas Wurf va sortir primer de l'aigua, 2 minuts sortia Cameron Wurf, Tim Don també, que va patir una caiguda quan doblava un grup d'edat i va haver d'abandonar, i va arribar el líder a 8 minuts del ídol local Giulio Molinari, que se li va fer molt llarga la marató i va poder mantenir finalment la tercera posició. Kovacic va ser segon a 16 minuts de Cameron Wurf. Cameron Wurf presenta credencials sèries per Kona, tot i que haurà de recuperar d'aquesta prova en només 3 setmanes. En categoria femenina, domini absolut de les triatletes alemanyes, on Caroline Leirreider va guanyar la prova amb 8.48, Jenny Schulz segona amb 12 minuts més i Marlin Hupp més 14 minuts, també Alemanya.
I canviem de tipologia de triatló, passem ja a distància olímpica i curta, oi que
sprint.
Sí?
Sprint. Parlarem del rècord que tant s'ha parlat aquests dies de Mario Mola, no? En una prova de la final del Grand Prix disputada a França. Prova que va guanyar Mario Mola representant el seu club francès Saint-Jean-Mons-Vendée, destacant el parcial a peu, on els 3 o 4 primers van baixar de 14 minuts al 5.000, caldria veure si estava ben mesurat o no, i destaca el 13.35 de Mario Mola per fer-se amb la victòria, traient uns quants segons al recentment proclamat guanyador de les World Series, Vincent Lluís, que va ser segon, i tercer Jelle Gens, també amb un estratosfèric parcial a peu.
Recordar que el Grand Prix francès ve a ser una miqueta com la Champions League del triatló, on els equips francesos tenen una primera divisió, que hi ha 8-9 equips de primera divisió amb 5 components, i és hi ha els top mundials participant. De
correcte.
Fet, hi havia triatletes catalans que participaven també en el Grand Prix, en la D1, diguéssim, hi ha diverses divisions,
sí,
la D1,
sí,
que
correcte.
Seria aquí, i amb els equips femenins passa el mateix. Moltes triatletes volen agafar experiència internacional, nivell de Copa del Món i de World Series, i tenen aquesta
prova,
en aquesta mena de Champions League.
Aquesta prova va comptar amb molts representants de les World Series, vull dir, i tots en plena forma acabats de disputar la final. Ara sí, passem a distància olímpica, on Míriam Casillas va disputar una prova a Xina, que després de fer una bona natació va poder rodar en el primer grup i va atacar juntament amb la guanyadora de la prova, Julie Derron, que va guanyar la prova definint la cursa a peu amb 35.27, un gran parcial també en un 10.000, on Miriam va fer segona i Verena Steinhäuser tercera a 2 minuts. Miriam Casillas s'afiança als Jocs de Tòquio i ja té, podríem dir, un peu i mig als propers Jocs Olímpics.
Destacar també un bon resultat de la Balear de la Balear Xiscatós, que es va colar en el top 10 femení.
Correcte,
femení,
va fer desè, i Marta Sánchez també 17a.
La catalana 17a, molt bé.
17a. Altres titulars importants, doncs ha començat el circuit Xterra, on Rubén Ruzafa, que no podia ser d'una altra manera, ha tornat a guanyar, prova disputada a Kunming, a Xina. I aquí a nivell local, doncs la parella catalana Albert Parreño i Anna Flaquer van guanyar l'Aqualó del Masnou.
Xterra, recordem que és un circuit de que serien com triatlons de muntanya, que és nedar, bicicleta de muntanya, i normalment es caracteritzen per tenir uns corres també bastant durs,
sí, bastant
durets. Vull dir, no, sí, és allò el típic corre planer, sinó que
bastant
és...
Bastant durets, però rapidets també, perquè Rubén Ruzafa va guanyar amb un parcial, crec, de 37 al 10.000, amb la qual...
Amb la qual cosa vol dir que molts troncs i molt desnivell no hi havia aquesta vegada.
No, però bueno, també el ritme que porten és espectacular.
Bueno, campió del món de l'especialitat diverses vegades. Doncs fins aquí el triatló d'aquesta setmana. Moltes gràcies, Robert. I continuem. I del triatló amb Robert Mayoral ens n'anem ara al ciclisme, a l'actualitat del ciclisme amb Xavi Palaí.
Bones, Aleix. Abans de res, abans de començar amb la secció, deixeu-me dir que tenia moltes ganes de tornar a posar-me en dels micròfons i de compartir l'estudi amb vosaltres.
Nosaltres et trobem a faltar, tot s'ha de dir.
Sí, l'estimo molt, però aquest programa també. I ara, dit això, comencem, sí, amb el ciclisme, perquè atenció amb la setmana que tenim a sobre. El Campionat del Món és una de les cites més especials del calendari de curses de bicicleta de carretera. És l'escenari on veiem les diferents seleccions lluitar entre elles i on els millors ciclistes júniors, sub-23 i els elits vesteixen els colors dels respectius països, tot formant un arc de colors. Doncs bé, aquest dilluns ha tingut lloc les proves dels júniors masculins i de les júniors femenines. I quin espectacle ens han donat. En categoria femenina, la ciclista russa Aigul Gariba s'ha proclamat campiona del món júnior de contrarrellotge en aquests mundials que han tingut lloc a Yorkshire, a la Gran Bretanya. Tot i equivocar-se al final del recorregut i haver fet mitja volta, ha hagut de fer mitja volta abans d'arribar al final, ha mantingut l'or amb 3 segons d'avantatge respecte a l'holandesa, que ha fet segona, Shirin van Anroy. La britànica Elinor Backstedt ha tancat el podi. I en categoria masculina, qui s'ha endut el títol de campió del món júnior de contrarrellotge ha estat l'italià Antonio Tiberi. L'italià ha hagut de superar també una avaria mecànica en la mateixa rampa de sortida. Així que ja ho veieu, els dos campions han tingut problemes abans d'arribar a la meta.
Són júniors, no estan aprenent.
Són júniors, però estan forts perquè els dos tot i així han guanyat. I 8 segons més tard ha entrat el segon, que ha estat Enzo Leinze, d'Holanda, i tercer ha estat Marco Brenner, que és alemany. I en bicicleta de muntanya, l'andalús David Valero ha aconseguit una 5a posició en el campionat del món de mountain bike en la modalitat de marató, que ha tingut lloc aquest diumenge a Suïssa. En total ha estat una prova de 94 km i 4.000 metres de desnivell positiu. És a dir, déu-n'hi-do quina tirada. També és destacable la 11a posició de Natàlia Fischer en categoria femenina i el bon paper de Clàudia Galícia, que tot i situar-se entre les 10 primeres ja als inicis de la cursa, ha hagut d'abandonar el quilòmetre 15. No, perdó, el quilòmetre 25. La victòria masculina final ha estat pel colombià Héctor Leonardo Páez.
Moltes gràcies. Continuem. Et trobàvem a faltar, ja t'ho he dit. Doncs del ciclisme d'en Xavi Palaí se'ns acaba l'actualitat d'aquesta setmana i passem a l'editorial. Emily Forsberg, 22 de setembre de 2019. Entrenament durant i després de l'embaràs. Em va semblar molt interessant llegir què i com es van entrenar altres esportistes o corredors i esquiadors durant l'embaràs, per obtenir motivació, inspiració i consells. Però també conec els meus propis límits i em vaig adonar del que podia fer. Aquest és sense cap mena de dubte el consell més important que donaré si em pregunteu sobre l'entrenament durant i després de l'embaràs. Només cal escoltar el que el teu cos i la teva ment et diuen. No em vaig sentir gaire bé els primers mesos i vaig acabar el sender Kongsleden, que era una setmana de 460 km i 13.000 metres i 66 hores d'entrenament. Tot seguit vaig descansar tota una setmana.
Durant la resta de l'embaràs em vaig formar al voltant de 10 hores a setmana, algunes setmanes 5, algunes setmanes 13-15 hores. Entrenava intel·ligentment, vull dir que entrenava en l'estat que estava. No era un entrenament de gran nivell. No vaig dur entrenaments durs, perquè simplement no em sentia gaire bé. Feia senderisme i feia trails fàcils, feia gimnàs. Quan va arribar la neu, vaig fer el 90% del meu entrenament en esquís. La resta era gimnàs o ioga. Les sessions de gimnàs em van centrar l'esquena i les espatlles, així com alguns exercicis d'equilibri. Per exemple, de peu, amb una cama, sobre una placa d'equilibri, fent espatlleres amb uns quilos a cada mà, o extensió posterior, espatlles d'espatlles, tauler lateral... També he seguit una mica de ioga de l'embaràs en línia. Ha estat molt bonic. Per contra de l'Emily, aquí prop també tenim una corredora de trail que també ha estat entrenant fins gairebé al moment de ser mare, l'Anna Comet. Aquí ben a prop tenim un altre exemple. Anna Comet va estar corrent gairebé fins al moment de parir i qui ha tornat post-embaràs amb moltíssima força. Voluntat, força i escoltar-se. Sobretot escoltar-se, sentir-se i sincerar-se amb el que el nostre cos ens diu. De ben segur, però, que no n'aprendrem. Escoltant-nos en un dia de córrer a la setmana. No podrem aprendre'n l'idioma si només el sentim parlar un dia a la setmana. Necessitarem entendre'l quan parla, quan titubeja i quan esbofega. Necessitarem entendre'l quan ens parla. És llavors en aquest estat de connexió amb nosaltres mateixos que potser serem capaços, per una banda, de gaudir de connectar-nos amb el nostre cos i gaudir de fer allò que ens trasllada vers un altre estat. Aquell estat que busquen i gaudeixen els apassionats dels esports de fons.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Avui a la tertúlia de 13 amb Aniol Riba, Xavi Palaí, Robert Mayoral i qui us parla, Aleix Muñoz. Doncs aviam, nois, si deixeu estar els mòbils una estona i m'escolteu, us explicaré com funcionarem avui. Tindrem dues franges de 5 minuts i al cap de 5 minuts ficarem un altre tema damunt de la taula. I el primer tema que el proposo i us poso aquí damunt de la taula és un que ja ha sortit ara quan estan parlant de les cròniques, que és aviam què penseu, què n'opineu, quines dates podeu constatar-nos i constatar-me i constatar-nos nosaltres mateixos, que és el tema aquest del fals mite, doncs, de que els corredors de muntanya tenen una adaptació que no els permet ser ràpids amb asfalt, que per això corren per muntanya, perquè si fessin per asfalt no sabrien ni córrer, i o al contrari, què penseu, si això és fals o tenim fets fefaents, que és això. El que ens ha fet posar aquest tema aquí damunt de la taula és un tan fàcil com el de la mateixa Sheila Vilés d'Igualada, que aquest passat cap de setmana corria el Night Run d'Igualada, un 10K urbà, força més o menys planer, Igualada tampoc sigui exactament pla, però força planer, i que marcava un crono, falta de no tenim aquí tampoc jutges, que serà l'altre tema que també que parlarem avui, de 36-15, que és, perquè que ens fem una idea, és córrer a 3-36 al quilòmetre durant 10...
3-37, exactament.
Sí, 3-37, el pacer de 13, s'ho sap. Llavors, amb la qual cosa vol dir, clar, una... ens posa aquí una miqueta més també damunt de la taula la palestra. Altres dades que tindríem també, podríem parlar de les sèries que va desposar el Kilian Jornet, que fa també amb asfalt, però ens agradaria ser una miqueta que porteu, que ens il·lustreu i que poseu aquí què en penseu vosaltres d'això, de si és veritat que els corredors de muntanya i les èlits dels corredors de muntanya, en realitat, si anessin per asfalt no es menjarien un torrat, què en penseu d'això?
Jo crec que no és que sigui un mite, ni és que sigui veritat, ni és que sigui mentida, és a dir, crec que segurament el corredor d'asfalt no té la motivació, les característiques físiques que s'adaptin perquè ell es senti prou còmode dintre de la incomoditat de l'esforç màxim, parlant ara de competició, diguem-ne, per córrer la muntanya i viceversa, no? Segurament l'atleta de muntanya no tingui ni la motivació potser ni les característiques físiques per rendir com li agradaria potser en asfalt, és a dir, Penso que si poses el rècord man dels 5.000 metres llisos a fer 5 km per la muntanya, un quilòmetre vertical, el que sigui, pues segurament punxarà, igual que punxaria el Daniel Sanz que n'hem parlat abans, fent uns 5.000 o uns 10K, el que sigui. De totes formes, també hi ha casos en els quals un atleta top i ja no top, un atleta que està en forma rendeix en uns barems similars. Ara vaig a posar un nom en concret, Jim Walmsley. Té mínima per anar als Jocs Olímpics, 1:04 en mitja marató, i és un paio que corre curses de muntanya, que ha fet UTMB i s'ha retirat, però hi n'ha fet moltes d'altres. O també té el rècord de les 80, de 50 milles, 80 quilòmetres, també a 3:36 el quilòmetre. És a dir, hi ha casos, no?
Però sí que és veritat que vagi una mica de fòbia, no? Potser entre les dues disciplines.
Sí,
corredors d'asfalt que es pensen que la que toquin quatre pedretes ja els resultats desapareixeran.
No, no ho estàs dient pel Llure, això, oi?
No, perquè, el Llure mira l'ara.
També hi ha el mite aquest de que si fas muntanya o combines entrenaments de muntanya, tornes més lent.
Exacte.
Jo considero que això és fals, perquè en muntanya, mitja muntanya, pots guanyar molta més força i aplicar molta més velocitat després a l'asfalt.
Exacte.
Jo ho he comprovat a nivell amateur, no a nivell professional, però es nota molt els dos entrenaments complementaris, són molt complementaris.
Sí, sí.
Si busques l'equilibri, amb la qual també aquests fenòmenos tipus Kilian ho ha demostrat també corrent a l'asfalt amb uns temps molt, molt bons.
Aquest mateix mes de juny, que ara ho estava mirant, en una mitja marató que hi ha a Noruega, que té 1.400 metres de desnivell positiu, és sobre asfalt, va fer el rècord, que era 1:26.
Amb 1.400 metres de desnivell,
sí.
1:26.
Sí.
Una mitja,
amb asfalt. Vull dir que... Entenc que estem parlant del Kilian, però tot i així...
Escolta'm, senyor Pacer, això quan és? 1:26?
Quatre curt.
Déu-n'hi-do.
No.
Bueno, aviam, de fet, el mateix Kilian, amb qui era que ho veiem l'altre dia, que feia 5.000 a 15 pelat,
sí, 15
o 15
pelats,
30.
15 pelats,
o
sigui... sí. Va penjar un entreno, es troba, crec, de 3 o 4 sèries de 5.000 a 15 pelats.
Estaríem, doncs, clar, el que hi ha una cosa aquí, hi ha l'actitud i l'aptitud, evidentment. El que potser hauríem de començar ja, és molt clar que en el món del trail running ja s'ha generat també una elite, ja comença a haver-hi també més capacitat econòmica, però sí que és veritat que ja comencen, és un esport en si, igual que no podem comparar el ciclisme de muntanya o el ciclisme de carretera.
Exacte,
amb perdó del senyor Sagan, que segur que pot ser competitiu amb les dues, sí, perquè és, té aquestes aptituds, però
és també un altre cas excepcional.
Sí, sí, sí,
és igual
sí.
Que la Sheila Vilesa, que cada setmana ha sigut competitiva en asfalt amb...
Bé, la Sheila tinc entès que feia...
Venia de l'atletisme, clar, venia de l'atletisme.
Ara està dedicada al trail running totalment.
Jo el que penso és al final, si estàs en forma, si estàs fort o estàs forta, rendeixes bé a muntanya, sí, o en pla, o el que sigui, rendies millor a una o l'altra, però al final, si al fons hi és... Ja pots
clar,
tirar.
I el que està clar és que amb un top, un atleta top, potser clar. En una altra cursa sí que evidentment l'adaptació no tindrà, igual que hi ha atletes que amb un determinat perfil i desnivell i terreny doncs no rendeixen igual que els d'altres, un atleta top és top, i si belluga les cames ràpid, les belluga les cames ràpid, però com qualsevol esport necessita la seva adaptació.
Correcte.
Però ja és una disciplina que comparar-la una miqueta era com en pla, ostres, la disciplina pobre de la, que l'atletisme real era l'atletisme d'asfalt i que l'atletisme de muntanya era una miqueta per, mira, pels dolents que com que no corren ràpid se'n van a la muntanya.
O que no corren bé, que no tenen la tècnica.
Saps? Exacte, vull dir que això...
No, el temps també està demostrant que ara és una disciplina molt in crescendo i la qualitat dels corredors és espectacular.
Doncs, i d'aquests altres temes, avui també a la tertúlia voldríem parlar de a resultes també del que ha passat al Challenge de Madrid. Explica'ns-ho, il·lustra'ns tu, Robert, explica'ns-ho, i llavors parlarem del tema aquest de l'arbitratge a les curses, de què suposa, quines contrapartides hi ha, i de inclús això potser ens donarà per parlar de tot el món de l'atletisme popular també i dels petits trapis que també hi ha. Explica'ns, Robert.
Doncs la prova ja partia amb una discrepància entre la federació i la mateixa franquícia Challenge, que no pagava els oficials per un tema d'un deute de la prova de l'any passat, i la prova es disputava sense jutges. Aquesta prova, doncs, el que no...
Llavors que hi havia voluntaris i prou.
Voluntaris, gent de l'organització que feien d'àrbitres, entre cometes, perquè no tenen ni potestat per ensenyar targetes ni però desqualificar.
Vols dir que aquí hi havia, si algú volia fer drafting, ningú li podia dir res.
Això no se sap, no se n'ha parlat. També és un circuit de bicicleta que no prestava molt al drafting, però per exemple el que va passar a la prova distància half, Eva Valero va guanyar la prova, ella va sortir, sabia que eren 3 voltes del circuit i
això corrent
anava amb una bici davant que anava obrint el temps i la bici la va fer entrar a meta sabent ella que, segons les declaracions d'ella, que li faltava una volta. Van dir que ja estava al circuit i entra meta amb un parcial de 1.22, crec, a la mitja, molt ràpid, i guanya la prova. Li donen els premis i l'endemà a la nit, dilluns a la nit, challenge, verificant els parcials, veu que és un parcial molt ràpid de curs a peu, se dona i tal, molta diferència respecte a la segona, 30 minuts, i verifiquen que li falta un punt de passada de xip, amb la qual procedeixen a la desqualificació i li donen el títol a Rocío Escudero, que havia fet segona. Indignació
molta... Clar, perquè per molt que et donin el premi a posteriori, al moment del podi estan allà i tot.
Sí, bueno, però molta polèmica a les xarxes socials, vull dir, perquè ella sabia que eren 3 voltes, manifesta que sabia que eren 3 voltes però que la bicicleta la va obligar a entrar a meta. Però clar, ara ella no té dret a reclamació perquè no hi ha jutges. No pots reclamar, no pots posar una reclamació formal perquè no hi ha jutges. Es basen tot en un control de xip i punt.
Clar, aquí...
És una situació complicada.
És una situació complicada perquè, aviam, és veritat que quan et falta l'oxigen processes diferents les coses que quan, per exemple, estàs assegut aquí i pots pensar. Però també hi ha aquella cosa de que sempre el corredor és el que té l'obligació de conèixer el circuit.
Sí, però és que ella ha manifestat...
Però si tu tens indicacions per part de...
Clar,
ella ha manifestat i la bicicleta que obria cursa li va dir meta. Llavors, clar, ella ha de seguir la bicicleta que obre cursa. Si diu que ja està. Ella també no sabia en el moment si havien retallat la cursa per algun motiu o alguna cosa. Si diu que ja està, ja entra a meta.
Però clar, jo entenc que després el tema dels premis potser sí que s'ha de modificar, no? Perquè no té cap culpa el que ha fet segon, que ha fet tot el recorregut. No ho sé, eh?
Clar, des del punt de vista del corredor... Des del punt de vista
no, aquesta noia va pujar al podi, tot el
però
qual...
Però després dius que li fan...
Sí, però a l'endemà ho publiquen. Vull dir, ella ja estava a casa seva, amb la segona també estava a casa seva, també, i la quarta resulta que és tercera i és
clar, tot
és sorpresa.
El tema aquest del
però no
circuit,
són les maneres,
quan retalles...
Clar, però és que no hi ha un jutge, clar. Que el jutge és qui verifica, quan acaba la cursa és qui verifica tot i dona
abans
la classificació
premis,
oficial.
Clar.
Però clar, al no haver-hi jutges, pum.
Això i creus que és tan important... Clar, jo em fa l'efecte existir que són 3 voltes. Jo crec que faria 3 voltes. Igual que moltes vegades en una cursa, a vegades pots retallar i pots pujar per una lacera, i hi haurà molta gent que ho farà, igual que hi ha gent que fa trampes, i crec que en aquest cas acaba passant que... a fi de comptes te n'has d'anar acabant anant a dormir tu tranquil, perquè excepte els 3 primers i tot i això a vegades hi ha curses que es colen, ho hem vist en maratons de Berlín que els perden al final. La gent, però i coses que passen també pot arribar a passar a vegades al Tour que es poden arribar a colar, mira, estem parlant ja de les curses més top a nivell d'organització, però que al final jo crec que l'esportista és el que en tot cas ha de vetllar per ser pel seu fair play, perquè de possibilitats de fer pirules jo crec que n'hi ha,
bueno, jo diria
i a la muntanya encara més.
Sí.
Perquè pots retallar, igual que a vegades ens trobem també amb cavalls del vent o aquestes curses, això, sí. Que diuen, ostres, com és que aquesta persona, jo anava de barrer seu i llavors de cop em apareix? Doncs perquè potser a vegades hi ha alguna mena de...
Algun corriol que va recte,
tot això, però, clar.
A Matagalls també, fa 15 dies també va passar, vull dir, hi ha gent de 16-18 hores que tenen els parcials més ràpids de pujada a Montserrat, vull dir, no s'explica, vull dir. Si has anat a una cursa a un ritme de 15 minuts al quilòmetre, no pots pujar a Montserrat a 7 o
bueno,
a 8.
Si tens la T10, sí. Clar, si tens la T10, sí. Escolta'm, doncs, haurem de deixar que això quedi una miqueta a la libre potestat de cada un, de fer o no fer trampes, que és com passa amb tot. Nois, doncs nosaltres no en fem de trampes, i com que no fem trampes, portem els 10 minuts de Fair Play de tertúlia, i fins aquí la segona tertúlia d'aquest 13.
Doncs avui a 13 coneixerem una apassionada anònima del món dels esportfons. Diem anònima perquè no és una persona que acostumi a trepitjar podis. De fet, a vegades sí que els trepitja, però de la seva categoria. Li volem posar veu
i posar-li nom a les persones que els hi encanten els esports de fons, que estan apassionats pels esports de fons, però que en el dia a dia poden ser-nos al nostre costat, en el tren, en el transport públic, ens els podem trobar a la cua del súper, ens podem trobar en el forn de pa, potser és el mateix que ens està venent el pa. I aquella persona és una apassionada dels esports de fons, una persona que quan plega de la seva feina, quan acaba les seves obligacions, es deleix per superar-se cada dia més. Avui, a 13, ens ve a veure la Flor Baiset, una noia que a la seva edat, i veureu per què ho estem dient, és una autèntica font d'inspiració per tots aquells que creiem que ja n'hi ha prou, que no podem, o que senzillament ja és massa tard per fer l'esport que més ens agrada. Flor Baiset, l'heroïna invisible del món del trail, que avui ens visita a 13. La Flor, estem segur que les seves vivències i la seva energia i vitalitat us despertaran la passió per calçar-vos unes bambes i sortir a cremar-ne la sola. Nom, Florence. Els que la coneixen l'anomenen Flor. Li agrada més que l'anomenin així. Nacionalitat, francesa i catalana d'adopció. Resident a Sant Cugat des de fa més de 20 anys. Nascuda a Charenton, un poblet a les afores de París, i de petita vivia a Fontenay, també a les afores de París. Mare de tres nens, de 15, 18 i 20 anys. Quan era petita, practicava el tennis, el windsurf i feia ballet. Va estudiar a AD a França. Treballa en una multinacional que gestiona els sites, entre d'altres, de Fotocasa, Bitàclia, Infojobs, Mil Anuncios. El seu horari és de 9 del matí a 6 de la tarda, de dilluns a divendres. Reptes esportius assolits. Marató de Barcelona, finisher 4 cops, millor marca personal enguany, amb 3 hores 38. Les carreres de trail running més importants que ha fet és el Trail Cap de Creus, el 2016 i 2018, la distància marató, la Labaredo Ultra Trail, a Itàlia, a les Dolomites, el 2016, els Bastions, a Ribes de Freser, amb el 2017, amb la marató, l'Eiger Ultra Trail Grindelwald, Suïssa, el 2017, a la marató va fer la segona posició de la seva categoria, i la Transvulcània d'aquest any, que va fer la modalitat de marató. Flor, bona tarda. Això és correcte, oi? Dit així tot, pim-pam, pim-pam, pim-pam?
És correcte, bona tarda.
Escolta'm una cosa, hem vist que tens un horari de 9 a 6, hem vist que tens un bagatge esportiu bastant, bastant gran. Ens agradaria que ens expliquis com comença la teva relació amb aquest món, que veiem que principalment hi ha molt de trail, molt de molta muntanya. I també que ens expliquis una cosa que ens has dit abans d'entrar aquí a l'estudi, que és un petit canvi de xip que vas fer i que et va fer entrar, doncs, potser més a entrenar i a competir i tot. Explica'ns una miqueta.
Sí, bueno, pues, com has dit abans, potser parlo en castellà, si no importa.
Com vulguis, com vulguis.
Que me siento más cómoda o como mínimo haré menos faltas. Pues como has dicho antes, tengo tres niños, ¿no? Y esto, cuando el segundo tenía unos 8 años, jugaba fútbol y era portero. Pero él quería ser jugador, quería cambiar, porque esto de portero, pues había dicho que lo quería
gustaba. El portero está bien porque juega siempre.
Sí, pero bueno, había decidido esto a los 4 años y a los 8 años quería cambiar. Pero no se atrevía, y además los entrenadores pues tampoco le empujaban porque bueno, les iba bien tener un portero y no es tan fácil de encontrar otro que quiere ser portero, ¿no? Entonces no se atrevía a cambiar. Y yo ese momento pensé que yo quería ser un referente para mis hijos, ¿no? Que les tenía que enseñar o predicar por el ejemplo, ¿no? Enseñar que a cualquier edad se puede empezar algo nuevo. Y empezó todo con un desafío. Digo, bueno, ya verás que yo voy a correr una maratón, ¿no? Y así me puse realmente con el tema de las carreras. A la época tenía 40 o apenas 40 años.
Però el teu repte personal, en realitat, venia de molt més enllà de tu, aquesta inquietud de fer canvis i tot. Ja va vinculada amb tu mateixa. I ja uns anys abans ja havies decidit, doncs, que a vegades quan les coses no t'agraden s'han de xequejar una miqueta, s'han de remoure i tot. I explica'ns una miqueta també aquesta història personal, inclús abans de que tinguessis fills, i que el fet de que ens estàs explicant ara amb el fill també va lligat amb aquest caràcter teu propi, ja que ves vinculat, doncs, a la teva formació, al teu nivell professional. Explica'ns una miqueta com vas venir també a parar aquí i aquest continu restyling que vas fer.
Pues sí, cuando empecé a trabajar, bueno, yo francesa, trabajaba, vivía en París y empecé a trabajar en una empresa muy buena, de hecho, que, con mucho nombre, con un horario como muchos, ¿no? De 9 a 6 y viajaba, pero tenía esta inquietud, esta sensación de que no, la vida no puede ser solo esto, ¿no? Que era demasiado joven como para encasillarme y ya ir con algo, un trabajo fijo en una empresa buena y nada más, ¿no? Entonces a esta época, además había tenido la suerte, unos años mientras estudiaba, ¿no? De hacer un Erasmus a Estados Unidos y nada, que quería explorar más, ¿no? Ponerme a prueba, buscar nuevos retos. Y es un poco a esta época que decidí también venir a vivir, a probar de vivir aquí. Bueno, vine con un novio, ¿no? Pero no, apenas hablaba castellano y todo estaba por hacer, ¿no? Y no sabía tampoco si me iba a gustar
vivir aquí.
Y nada, y después de 6 meses de adaptación, pues ya podía hablar el idioma, empecé a buscar trabajo, encontré trabajo y me enamoré de Barcelona, de todo, de sus montañas, de la cultura, de la gente. Y bueno, pues aquí me he quedado, he tenido 3 niños.
Però llavors, escolta'm una cosa, la teva relació amb l'esport ve de sempre? Era a nivell familiar, era uns fanàtics de l'esport, a nivell dels teus avis? Perquè, aviam, havies fet windsurf, havies fet ballet, havies fet tennis, però aquesta passió per les muntanyes, tota aquesta vinculació que tens estreta, d'on ve això, d'on surt, amb qui l'has compartit, o d'on ve tota aquesta atracció pel verd i per la muntanya?
A ver, yo es verdad que el deporte en la familia siempre forma parte de nuestra vida, ¿no? Y me gusta explicar que mi madre, que ahora tiene 75 años, está en Strava, y, sí, de esta aplicación, ¿no? Que es sí, amiga social, además, pues mi madre con 75 años hace marcha nórdica y nos seguimos mutuamente, ¿no? Y ella con sus 15, 20 kilómetros y yo con mis maratones, ¿no? Entonces viene de familia un poco, pero es verdad que yo siempre, no hay una semana que no haga deporte.
Doncs escolta'm, Flor, moltes gràcies i moltíssimes gràcies per avui estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Han passat 7 dies des de que ens vam marcar el primer repte. El primer repte de tot l'equip de 13. Avui repassarem si hem aconseguit, si no ho hem aconseguit, si ens hem quedat pel camí o ens hem passat amb escreix. Començarem per l'Aniol Riba. La setmana passada el seu repte era, escoltem-lo...
Perquè tant pot ser que sigui una tirada de 100 km en bici o una tirada d'uns 30 km corrent.
Aniol, passem comptes, és hora de passar comptes.
La setmana passada vau veure que estava molt dubitatiu, no sabia si fer una tirada de més de 30 o de corrent o més de 100 en bici. Finalment, dijous de la setmana passada vaig dir, surt a córrer, vaig sortir fins al Puig de la Creu. Una tirada ràpida, 26 km, a 4,43 amb 700 de desnivell, vaig pensar, calla, dilluns en faràs 90 i aniràs a la ràdio i diràs, bueno, no he fet ni una cosa ni l'altra, però n'he fet dues de qualitat. Però finalment, dilluns, vaig allà i vaig dir... agafa el cotxe, vés-te a navegar i em vaig fer tot el recorregut de l'Sky Pirineu, que el dia 5 estarem allà, així que amb aquesta setmana, i si ja s'incloguéssim el dilluns de la setmana passada, vaig fer tirada dilluns de la setmana passada de 37 amb 1.600, dijous 26 amb 700 i aquest dilluns passat, doncs en principi el track és de 36 amb 2.600, així que repte aconseguit, a més molt bones sensacions. I sí, sí, em podeu fer un aplaudiment perquè...
Aplaudiment per l'Aniol, repte aconseguit! Anem a pel Robert Mayoral. Què ens deia la setmana passada el Robert?
Complint de llebre, que faig de llebre a la Bimbo World Race, a les dues distàncies, 5 i 10 quilòmetres.
Molt bé, Robert, toca passar comptes. Què és el que hem fet?
Bé, doncs hem complert l'expectativa, no? Havia de fer de pacer de... 4:30 a les dues curses de la Bimbo Energy Global Race i vaig complir les dues proves, 22:30 clavats al 5.000 i 24:46 al 10.000.
I vas sucar cada dia, com tu deies?
vaig xocant cada dia. De moment, 24 dies i camí dels 400 quilòmetres aquest mes.
Molt bé, aplaudiment per al Robert. I ara, mal m'estal dir-ho, em refereixo a mi mateix, i què deia jo la setmana passada? El meu objectiu seria sumar més de 300 quilòmetres de bici i més de 40 corrent. I ara mi mateix em dic, què és el que he aconseguit? Doncs, aviam, el repte dels 30 quilòmetres corrents l'he pogut superar amb escreix, n'he fet 38, el meu genoll m'ha aguantat. Tenia el repte de fer 300 quilòmetres de bici i n'he fet 260. Llavors, aviam, jo crec que 260 de bici amb 300 i fer-ne 36 a més de 30, jo crec que es podria dir com ha superat, no sé, els jutges del repte, com ho veieu això?
No sé, el director, no ho sé.
Aquí caldrien els oficials, els oficials.
Que portin els jutges que comentaven abans.
Oh, que pena! Doncs, perseveraré. Jo em dono per satisfet. Jo el considero mig fet. El
això està bé. Això
fem
està
un
bé.
Aplaudiment amb una mà. No ho sentiu, però
jo tenia un mestre que deia aplauso de uñas.
Doncs ara ha tocat el moment del nouvingut que ens plantegi aquesta setmana quin serà el repte que pretén i vol assolir. Xavi Palaí, és el teu moment.
A mi m'ha agafat una miqueta per sorpresa això del repte, però bé, ja l'he trobat. Per celebrar que he tornat de vacances i tot, tinc la intenció d'enllaçar les 8 torres de vigilància que hi ha a Collserola amb bicicleta, sortint de Sant Cugat i tornant a Sant Cugat. Que mon pare sempre que el fa em ve quasi diu mira què he fet. Pues això.
Escolta, explica'ns això, perquè escolta, és un repte molt motivador, encara ens hi podríem apuntar.
De quants quilòmetres estem parlant?
Són
uns 70 quilòmetres i uns 1.200 de desnivell.
Es podria fer corrent.
Sí, però bueno, jo corrent...
El Robert i l'Aniol sí, el faran corrent, jo sí, no. Exacte. El meu genoll no em deixa, aquell dia es fa vacances.
I el Llure.
El Llure sí, home, clar. El Llure a les 6 del matí, quan es torça el turmell, segur que també ho farà, això. Escolta'm una cosa.
Més, té un nom maco, això de les 8 torres.
Com es diu? Les 8 torres.
Sí.
Ah, val. Bona aquesta. Sí, té un nom molt maco. Anem a fer un brand creativity. Van fer un brainstorming i van dir, com le vamos a llamar, Joe? Les 8 torres.
El senyor dels anells i les 8 torres.
Quan ho penses fer, això? Perquè, clar, potser algú s'anima. Doncs... I algun oient diu, jo vull anar a fer les 8 torres amb en Xavi Palaí.
Aquesta mateixa setmana, a veure si dijous seria el millor dia. Divendres tinc classe. Dijous ho tinc bé.
Dijous al matí ho faràs?
Sí.
Molt bé, doncs jo estic
a veure a quina hora acabo, perquè...
No, escolta'm, jo crec que hauràs d'anar... Ves-ho ficant per les xarxes, sí, de 30, ves-ho posant. Doncs serà la millor manera de cotejar-ho i de poder-ho... Això, ja ho sabeu, demà tindreu el Xavi fent les 8 torres, d'acord? I solo puede haber uno de anillo, d'acord? Fins aquí el repte d'avui.
I del repte del Xavi Palaí del que vam fer al llarg de la setmana passada, ens anem ara a tot allò que no us podeu perdre els propers dies.
Triatló.
La propera setmana tindrem el Campionat d'Espanya, distància olímpica, Campionat de Catalunya grups d'edat també, i estem a 10 dies de l'Ironman Barcelona.
70.3 arreu del món, però hi ha tot el que és la llarga distància a nivell internacional, distància Ironman.
Correcte, els triatletes ja estan centrats en la classificació de Kona pel proper any o a disputar la prova de Kona, ja la prova reina.
Ciclisme.
Doncs en ciclisme seguim amb el Mundial a Yorkshire, amb la resta de categories fins al 29 de setembre.
Trail running.
Aquest cap de setmana és un cap de setmana de repòs perquè estem a 10 dies de l'Ultra Pirineu, l'esdeveniment, un dels esdeveniments de l'any, segurament aquí a Catalunya i fins i tot mundial, així que estarem pendents.
Fins aquí l'agenda d'aquesta setmana. Fins aquí el 13 d'avui. Podeu mantenir-vos al dia de l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Twitter i al nostre canal de YouTube, @13esportsdefons. entrevistes, els Territory Hunters i tot allò que l'equip de 13 han registrat i que quan surt al terreny ho perseguim, ho trobareu al nostre canal de YouTube. Si voleu escoltar programes d'altres temporades i tots els 13, podreu escoltar-los a l'enllaç d'Instagram @13esportsdefons. Teniu algun dubte d'entrenament, de recuperació? Teniu alguna suggerència? Us agradaria que parléssim d'algun tema en concret? Escriviu-nos a través de l'Instagram @13esportsdefons. 13 és el programa setmanal dels Esports de Fons, el programa que repassa l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, on parlem de nutrició, material, psicologia, entrenament, recuperació i prevenció, on tenim espai per la tertúlia lliure i plural al voltant del que envolta tot aquest món, una producció de Ràdio Sabadell per Esport Ràdio i per la xarxa de comunicació local de Catalunya. Avui, l'equip de 13 l'ha format el Robert Mayoral, el Llorenç Esteve, l'Aniol Riba, el Xavi Palaí i l'equip tècnic Toni González. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 57 programes. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13. Acomiadar-nos us deixem amb una cançó del Vitamina Dance al programa de música electrònica de la casa de Ràdio Sabadell per tal que sapigueu trobar aquella motivació que us falta per desempolsar-vos les bambes tant de bici com de córrer. Recordeu que a l'Spotify tenim la nostra llista 13 esports de fons. Trobareu músiques de tot tipus que segur que us ajudaran a gaudir d'allò que més ens agrada. Fins la setmana que ve.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.